Ja sabem quan pagarem l'any que ve per utilitzar el transport públic. Les tarifes s'apujaran un 3%. A Barcelona això suposarà, per exemple, que la T usual, el títol més utilitzat, passarà dels 21 euros amb 35 cèntims actuals a 22 euros, en el cas dels moviments a la zona 1. La gran notícia és que els abonaments mantenen la bonificació del 50%, però això també deixa un debat sobre la taula. Aquestes noves tarifes permeten la sostenibilitat del servei? Ho hem preguntat a un expert.
Tenint en compte que cada cop els ingressos procedents del que paguem nosaltres pels bitllets cobreixen cada cop menys el conjunt de les despeses, és difícil pensar que aquestes bonificacions generalitzades es puguin perpetuar amb el temps.
Catalunya nit. Diumenge farà 2 mesos de la Dana tràgica del País Valencià. Hi haurà una nova manifestació contra la gestió de Carlos Mazón i s'embolica encara més la troca pel dinar de Mazón aquell dia amb la periodista a qui va oferir dirigir la televisió pública valenciana. El president ha mirat de justificar avui l'última versió del seu govern sobre tot plegat. Recordem que en un principi no s'havia revelat l'existència del dinar, després es va dir que es tractava d'un dinar privat, més endavant la patera de treball, i es va donar per fet que Mazón va anar-hi com a president de la Generalitat. Avui, enmig de l'estira i arronsa per veure'n la factura, en roda de premsa ha afirmat que hi era com a president del PP valencià, amb el que això suposa, i afirma que, si no ho havia dit fins ara, és per això.
Cuando ha llegado el momento de una pregunta parlamentaria, pues he respondido siguiendo los cauces y la transparencia normal. No hay nada nuevo, ¿no? Es que no veo la noticia por ningún lado.
Luigi Mangione és el nom de l'assassí d'un alt càrrec d'una asseguradora dels Estats Units. El va matar en ple carrer i a les xarxes socials s'ha convertit en una mena de Robin Hood, perquè aquesta acció s'ha vist com una revenja per la manera d'actuar d'aquestes empreses de l'àmbit sanitari amb els seus clients. Però com funciona el sistema de salut als Estats Units? És tan despietat com per gairebé justificar per algunes persones un assassí? Us n'ofenirem al context. I, per cert, demà ja sabeu quin dia és.
Una vegada més hi havia pogut gaudir de la seua tradicional Festa dels Enfarinats. Com cada 28 de desembre, el poble desperta amb la justícia...
Demà és el Dia dels Innocents i a diversos punts dels països catalans, com a Ibi, a la comarca alacantina de l'Alcoià, hi ha celebracions. Allà fan la Festa dels Enfarinats, però n'hi ha d'altres que us explicarem aquí, al Catalunya Nit. Parlarem també amb un expert sobre l'origen de la celebració dels innocents i de si avui en dia ja no està de moda penjar una llufa a un familiar o un amic. Vinga, que són les 10 i 3 minuts. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Benvinguts sempre a casa vostra.
Catalunya nit. Amb Sergi Molero i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Les tarifes al transport públic s'encariran l'any que ve un 3%. La T usual, i aquí venen les dades que ens interessen més, costarà, apunteu, 22 euros. La T jove, que és trimestral, valdrà 44, i la T casual, la de 10 viatges, sortirà per 12,5. El bitllet senzill, mentrestant, quedarà a 2 euros amb 65 cèntims. Ara repassarem totes aquestes tarifes noves que hem conegut durant la tarda d'avui amb l'expert de transport públic de la nostra redacció, que és en Joan García. Joan, bona nit.
Bona nit, Sergi.
Joan, pugen les tarifes, però es mantenen les bonificacions, que és el que interessa més a l'usuari habitual.
Sí, la T usual i la T jove, que són dos títols més utilitzats, mantindran el 50% de descompte, segons es va comprometre, recordem-ho al govern, durant tot el 2025. Així com també es mantindrà la gratuïtat de la T16, el títol pels menors que els permet viatjar gratuïtament. L'increment que ha aprovat avui l'autoritat del transport metropolità, aquest 3%, és més moderat en comparació amb el que va aprovar de fa un any, que va decidir per aquest 2024, que va ser fa un any del 6,75%. Però també és un augment superior a l'IPC català, situat ara mateix al novembre al 2,6%. Les noves tarifes tindran validesa tot l'any, però caldrà aprovar-ne, atenció, la continuïtat en acabar el primer semestre.
I quan entrarà en vigor? Això és justament el dia 1 o com va? O és més tard?
No, a partir del 15 de gener, aquest any passat com l'any passat, es decideixen tan tard les tarifes que després els operadors necessiten ben bé uns 15 dies per posar tot l'operatiu i tota la maquinària a punt. Per tant, entraran en vigor el 15 de gener. Els títols que s'hagin comprat fins al dia 14 caducaran el 28 de febrer, excepte els abonaments de 90 dies, la T jove o la 70-90 de família monoparental o nombrosa, que aquestes allargaran la caducitat fins més enllà, fins al 30 d'abril. Els títols no estrenats, com cada any, es podran bescanviar abonant la diferència de preu respecte a les tarifes actualitzades, i també s'actualitza el preu de les targetes T-Mobilitat, les de cartró, aquelles que es treuen a les màquines. Fins ara el cost de treure en una era de 50 cèntims, lògicament més el títol que hi carregaves, ara passarà a ser d'un euro, com el que val una cartera virtual per validar amb el mòbil. I recordem, la gratuïtat a Rodalies es manté fins al 30 de juny. Per la segona meitat de l'any, els usuaris habituals es podran treure un abonament mensual de 20 euros.
I com han rebut les plataformes d'usuaris totes aquestes tarifes?
Doncs mira, hem parlat amb l'Associació per la Promoció del Transport Públic. El seu vicepresident, Carles García, fa una doble petició.
Demanem més finançament per tal de millorar l'oferta, ja que és la principal manera de treure vehicles de la carretera. Durant aquests 6 mesos s'obre un marge de temps per decidir com volem la futura tarifació del transport públic. Entenent que tard o d'hora s'han d'acabar les polítiques de bonificacions. Aquesta tarifació doncs, ha de passar per beneficiar l'ús de títols com la teva usual.
Doncs aquesta és una primera reacció, però ara pareu atenció perquè així és com queden les tarifes a la resta del país.
Tarragona.
La T10 d'una zona passa dels 6,30 euros als 6,50. La T+, d'una zona pujarà dels 24 euros actuals als 24,75 i la T jove puja fins als 49,45. Ara costa 48 euros.
Girona.
En aquest cas, la T10 d'una zona passarà de valdre 6 euros a valdre 6,20. La T+, tindrà un cost de 25,75 euros en lloc dels 25 que costa ara i la T jove d'una zona passarà dels 49 euros actuals als 50,5.
Lleida.
Aquí la T10 d'una zona tindrà un cost de 5,30 euros, 15 cèntims més que fins ara. La T+, d'una zona s'enfilarà dels 20,70 euros, que costa ara els 21,35, i la T jove, que ara costa 41,40 euros, puja fins als 42,65 euros.
Totes les tarifes mantenen la bonificació del 50% per al transport públic.
Joan García, gràcies i bona nit.
Bona nit.
Doncs ja sabem quines són les xifres del transport públic pel que fa a les noves tarifes i ara les valorarem amb un expert, que és en Sergi Saurí, professor de l'UPC, que dirigeix el Centre d'Innovació de Transport del CIMNE. Senyor Saurí, Sergi, bona nit i benvingut al Catalunya Nit.
Hola, bona nit.
Hem parlat d'un increment de tarifes del 3%, tenint en compte que l'IPC fins al novembre a Catalunya és del 2,6%, i sobretot, gran notícia per a molts usuaris, és que es manté la bonificació de la T-Usual i la T-Jove, dos dels títols més utilitzats. Sergi, aquesta mesura, fins a quin punt podem dir que és adequada?
Clar, el primer que ens crida l'atenció és que tenim un increment del 3% que és lleugerament superior al que seria la inflació, no? Però jo crec que també hem de veure una miqueta quin és el context i d'on venim. Si nosaltres mirem totes les despeses d'explotació del transport públic dins de l'àmbit de l'ATM, del 2017 al 23 hem tingut increments molt elevats, és a dir, menys la pandèmia, cada any hem tingut increments del 6-5%, algun any fins i tot ha sigut del 16%, sobretot pel increment dels costos energètics. Llavors, en aquest context, tenim per un cantó, com venim d'un històric, excepció de l'any de la pandèmia, que han anat augmentant cada any els costos d'explotació, i alguns anys per damunt de la inflació, i després venim al mateix temps d'un període en què s'han anat congelant les tarifes, Sí que és veritat que es van recuperar del 23 al 24 amb un increment de més del 6%, però també hi ha hagut unes bonificacions. Per tant, ens estem trobant que tenim per un cantó increment de les tarifes, increment dels costos i unes tarifes que, si tenim en compte les bonificacions, s'anaran més aviat estabilitzant o baixant, no? De fet, si nosaltres mirem el que és el rati de cobertura, és a dir, el que ens indica és el percentatge que els ingressos per TIC que cobreixen les despeses totals, hem vist com que del 2017 eren del 64%, és a dir, el que pagàvem nosaltres amb els bitllets cobria el 64% de les despeses, ha passat a ser aquest any sobre el 36%, no? Per tant, si bé està una mica per damunt de la inflació, al final era una mesura tampoc no sorprenent, no? Aquest augment del 3%.
Clar, però això posa en perill el finançament adequat del transport públic? Ho dic perquè, clar, al mateix temps que volem bitllets que estiguin bé de preu per a l'economia de l'usuari, el que serà és que el transport necessita un manteniment i després també demanem ampliacions de xarxes, millora del transport, dels vehicles.
Sí, hi ha una assignatura pendent, però jo crec que no només és a Catalunya, jo crec que gairebé arreu del món, que és com garantir un sistema de finançament de transport públic estable, sostenible amb el temps, ens garanteixi doncs el que nosaltres voldríem, que cada cop més la demanda del transport públic anés pujant. De fet, va pujant, però ens agradaria que aquest creixement doncs, encara s'accentués més en el temps. De fet, jo crec que el tema de les bonificacions dels darrers anys ens ha donat una lliçó que també no ens ha sorprès a ningú, de fet, ja ho sabíem, no? És a dir, que nosaltres reduïm les tarifes, sí que hi ha un cert augment de la demanda, però acostuma a ser inferior proporcionalment a la reducció de les tarifes. No? Això en economia li diem el que és tenir una demanda inelàstica. En canvi, la demanda sí que és molt sensible a les millores de l'oferta. No? I tal com comentàvem fins ara, estem parlant de fer inversions, de cometre i després de mantenir-les. És a dir, que tot això repercutirà en un increment dels costos de manteniment. Després, aquí també el que no hem de descuidar és que aquesta tendència també se li afegeix un requisit o, de fet, un requeriment i cada cop més és el tema de la descarbonització. És a dir, per exemple, quan estem renovant les flotes d'autobusos estan posant més elèctrics o s'està avançant amb la tecnologia de l'hidrogen. Tot això significa encara més inversions. Per tant, al final hem d'anar a un model que hem de garantir unes fonts de finançament estables, però el que ens demostra és que si nosaltres volem fer bonificacions als usuaris, ens hem de centrar més aviat en fer bonificacions a col·lectius específics, no? Gent amb atur, amb baixa renta, etcètera. Més que aviat fer bonificacions a nivell generalitzat.
Clar, perquè aquí hi ha el punt aquest, no? De fins a quin moment és just que es mantingui una bonificació per a tothom, independentment dels seus ingressos, oi?
Exacte. Jo crec que això al final serà difícil que es vagi mantenint en el temps. No? De fet, a l'acord avui de l'ATM el que deia és que havia tornaria a veure, no?, una segona aprovació a mitjans d'any i potser s'hauria de situar en aquest context.
Clar, perquè això precisament és un altre element que han de conèixer els nostres oients i és que l'ATM ha avisat que aquestes tarifes tenen validesa durant tot l'any, però que caldrà provar-ne la seva continuïtat fins a finals d'any. Al juliol, a l'estiu, es revisarà com serà tot això. Aquí és on pot haver aquest canvi, no?, que ens comentava.
Exacte, aquí és on pot haver-hi un canvi. Després jo crec que també jo crec que això l'ha motivat dos aspectes, no? Primer, preveure la tendència i després vaja, jo crec que hi ha un context important, que és que al final no tenim encara, el dia d'avui no està feta l'aprovació dels pressupostos, tant a nivell estatal com a nivell de Catalunya.
Clar, perquè aquí tenim també la qüestió de com es fa un anunci des d'un punt de vista tècnic o des d'un punt de vista polític, no? Perquè de vegades anunciar un increment de tarifes o bé que es retira una bonificació no acaba tenint molt bona rebuda pel que fa als votants.
No són delicades. Aquestes coses són conscients que no són gens fàcils, però jo crec que també quan parlem de transport públic hem de ser tots molt conscients de la despesa que significa anualment això. És a dir, volem tenir uns serveis de qualitat, això significa que cada any s'estan augmentant les despeses. Si volem tenir uns serveis doncs, que cada cop siguin, diguéssim, més respectuosos al medi ambient, significa també inversions addicionals, com per exemple comentàvem les renovacions de flota, i al final l'única manera de garantir tot això és amb un sistema de finançament estable.
Doncs aquest és el punt de vista que hem recollit per part de Sergi Saurí, professor de la UPC i director del Centre d'Innovació del Transport del CIMNE. Li agraïm que ens hagi atès al Catalunya Nit. Bona nit.
Bona nit, gràcies a vostès.
Així va arribat a un quart d'onze i continuem parlant de diners perquè Adeslas, ho hem sabut avui, no es presentarà al segon concurs per donar assistència sanitària als funcionaris a través del sistema de mútues de Mufase. El govern espanyol ha augmentat les primes un 33% per intentar canviar aquesta negativa, però l'asseguradora assegura que ni així li surt això a compte. Marc Teixidor.
Així és, agafat la calculadora i els números no li surten. Seguir a Mufase li suposaria unes pèrdues de 250 milions d'euros, similar a les que ha sofert en el període encara vigent fins al 31 de desembre. De fet, considera que el model de Mufase és econòmicament insostenible després d'anys de ser deficitari i afirma que si s'hi mantingués es comprometria la subvenció i el futur de l'empresa. El govern espanyol va fer un primer concurs al novembre, però cap companyia asseguradora s'hi va presentar. Ara han millorat les condicions econòmiques i les mútues poden presentar-se a un segon concurs fins al 15 de gener. Adeslas és l'asseguradora més sol·licitada pels funcionaris que s'han acollit a Mufase. A Catalunya et dona servei a 165.000 funcionaris.
I encara en l'àmbit econòmic, una expressió que potser us sona: arrodoniment solidari. Una pràctica que és cada vegada més habitual als supermercats i altres establiments.
El momento que voy a donar, aprieto el verde y les digo pues que lo que tengan que darme de cambio, lo que sea, pues que se lo queden. Lo acabo de hacer.
El gest que acaba de fer aquesta persona, que ens explicava això, li permet arrodonir la compra a l'alça per fer una donació a una organització no governamental. El desembre és, per excel·lència, el mes de l'any més solidari, però aquest 2024 hi ha hagut una desgràcia natural que ho ha canviat tot. La Dana ha fet que les donacions a través d'aquest sistema s'hagin disparat al novembre fins a xifres absolutament rècord. La recaptació per arrodoniment solidari per ajudar els damnificats pel temporal s'ha multiplicat per 4 en algunes empreses. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
I cèntim a cèntim, aquest sistema mou, però, milions d'euros, i hi ha persones que, de totes maneres, no s'atreveixen a fer el donatiu perquè desconeixen com funciona. Un misteri que ara, pas a pas, resoldrem, Carme?
Doncs sí, tant. Resolem aquest misteri. Mira, aquest arredoniment es fa a través d'una aplicació i, en la majoria dels casos, darrere hi ha una startup barcelonina, Worldcom, que es dedica a fer arribar la recaptació a les diverses organitzacions. En 12 anys de vida han aixecat 20 milions d'euros a tot l'Estat, amb 80 milions de donacions. La meitat s'han fet a Catalunya. Worldcom té més de 5.000 botigues a tot l'Estat, Andorra i Portugal, entre les quals supermercats com Condis, Correus o botigues com Textura o MediaMarkt. I un cop tenim la botiga física, mirem quin és el mètode de pagament.
A veure com es fa.
Doncs mira, en la majoria de casos, a les caixes hi ha uns terminals, uns datàfons, on abans de posar el PIN, això sí, sempre quan pagues en targeta, no quan pagues en efectiu, Et demanen si vols fer l'arrodoniment. Com explicava la senyora de l'inici, pitges verd si el vols fer i vermell si és que no. Ha de ser el caixer qui et proposi fer l'arrodoniment. De fet, per Worldcom, la comunicació al client és molt important perquè sempre tingui clara la causa amb què està col·laborant. I això, Sergi, moltes vegades no acaba de funcionar del tot, perquè els mateixos caixers són els que et diuen que pitgis el no directament.
Això de vegades passa, efectivament.
De vegades passa. Però qui pot parlar millor d'aquest mètode, si et sembla, és un dels seus creadors i CEO de l'empresa, que és Òscar Figueres. Un cop hi ha la botiga i el sistema de pagament, què hem de buscar? Doncs la causa.
És la part bonica que diem nosaltres, no? L'empresa, doncs, escull o li fem propostes a quina ONG, a quin projecte social pot encaixar, fem un calendari amb ella, no? I doncs, n'hi ha que canvien cada mes de campanya, n'hi ha que canvien cada 2 mesos, i busquem, doncs, depèn de quina, n'hi ha que volen només de sostenibilitat o només de pobresa o només d'educació o de salut, no? Que és una de les categories que la que més hem finançat aquest any, el 2024, ha sigut projectes de salut.
De salut i també, dissortadament, d'emergències, Carme?
Exacte. La Dana ha fet molt de mal, però també ha disparat la solidaritat.
La part bona és que molta gent s'ha volcat i ha volgut ajudar, no? I hem fet el nostre rècord perquè molta gent ha volgut col·laborar, moltes empreses han sumat, la conversió s'ha disparat, és a dir, molta més gent ha volgut donar per ajudar els afectats i les afectades de la Dana, no?
En xifres, al novembre van recaptar gairebé 1 milió d'euros. I, Sergi, saps que aquest tipus de donacions també es poden desgravar?
Ah, aquesta és la gran pregunta.
Doncs mira, en concret, per donacions de fins a 250 euros es pot deduir fins al 80% de l'import donat. A partir dels 250, la deducció és del 40%.
Però això no deu ser fàcil, no?
No, és molt difícil perquè s'han de replegar tots els certificats, però Wallco ja està treballant en la manera de facilitar aquesta certificació.
Podem dir que a nivell de donant et surt pràcticament gratis fer aquest arrodoniment, perquè hauries de donar molts cops per arribar a fer de 20 cèntims a 20 cèntims a 200 euros, no? El que és cert és que ara mateix estem millorant encara més la forma de facilitar el donant aquesta gestió del certificat per no fer-ho tan farragós, no? Per intentar que sigui el més àgil possible, i estem fent doncs, una nova aplicació perquè la gent ho pugui fer molt, molt, molt fàcilment i es puguin desgravar aquesta donació.
I clar, ja aquesta empresa actuant, d'on treu el benefici?
Doncs mira, el client fa dos pagaments, un al compte del supermercat per la seva compra, posem per cas, i l'altre és la donació que rep Wallcom i reenvia íntegrament, com hem dit, a l'ONG, que només paga pel servei.
El 100% de diners que recaptem els entreguem, si no, no ens quedem res directament, i després enviem una factura per provisió de serveis a l'ONG. Qui paga, per tant, l'única que paga és l'ONG i per provisió de serveis. I mai abans a pagar res per avançat, només paga si li financia el projecte i, per tant, aquesta línia intentem posar-ho el màxim de fàcil possible a l'ONG.
Hi ha gent a la que li agrada fer l'arrodoniment solidari, però també hi ha detractors?
Doncs mira, jo no diria tant, però sí que hem trobat algun posicionament crític. Aquesta seria la paraula, crítica. El del professor de finances de l'EAE Business School Barcelona, Gaietà García, que considera que aquestes iniciatives són només una tireta que no soluciona el desequilibri del repartiment de la riquesa.
Les accions solidàries no les hem de fer les persones que menys tenim, les han de fer els que més tenen. I totes aquestes accions solidàries de micromecenatge les duen a terme, les organitzen les persones que tenen menys renda, amb la qual cosa el desequilibri encara es fa més gran. A mi, el arrodoniment solidari, m'agrada la idea m'agrada. Crec que és òptima o que solucionarà la qüestió? No, no la solucionarà.
I tot i que el sistema també genera recels entre les persones que no saben exactament on van dirigits els diners i qui els gestiona, Gaietà està convençut que són transparents.
Jo personalment confio, i confio molt, en la gestió d'aquests fons que les persones aportem de manera voluntària i de forma generosa. Jo hi confio, i m'agradaria que les persones confiessin, perquè crec que hi ha moltíssimes organitzacions, la immensíssima majoria, que fan les coses bé, que són transparents i que dediquen els recursos a allò que han dit que havien de dedicar-se.
Afortunadament, els usuaris cada cop són més exigents, volen més informació, i al carrer, què t'han dit? Els hi agrada arrodonir o no?
Doncs mira, t'he de dir que d'entrada avui hi havia poc moviment als supermercats, és el dia que és, i en plenes festes de Nadal, però a la sortida d'alguns establiments hem pogut parlar amb clients que reconeixen, la majoria, que no fan l'arrodoniment, com dèiem, era la gran majoria, però no s'han deixat enregistrar, suposo que per no quedar com a poc solidaris. Mm-hmm. D'altres sí que ho han reconegut obertament, s'han deixat enregistrar fins i tot, han argumentat el perquè i finalment he trobat només una persona que sempre ho fa, el sentim.
Vinga.
No sé, no em surt. És com automàtic. No tinc cap motiu per no fer-lo.
No el faig en els supermercats, perquè normalment dono a la causa que jo escullo.
No, perquè no, és que no tinc clar on va parar això.
Alguna vegada sí, doncs depèn del dia com m'agafi, sincerament.
Sí. Por lo general, cuando piden, siempre lo hago.
Si em permets que t'expliqui el meu cas, jo abans de fer aquest reportatge era de les que no automàticament, uh-huh. I ara almenys em miro si estic d'acord amb la causa per decidir si dono o no.
Clar, sempre és important tenir informació per poder decidir amb raó. Carme Montero, gràcies i bona nit.
Bona nit.
I ara parlàvem de la Dana i el dinar de Carlos Mazón, del president valencià, amb la periodista Maribel Vilaplana, en ple temporal per oferir-li dirigir la televisió pública valenciana, encara porta cua. Mazón ha mirat de justificar avui la nova, última versió del govern valencià, que assegura que va anar a l'àpat com a president del PP valencià. Jordi Corbalán, bona nit. Com ha justificat Mazón tot plegat?
Bona nit. Doncs diu que el dinar formava part de la ronda de contactes que habitualment fan els partits per nomenar els directius dels mitjans públics valencians. La Generalitat Valenciana no ha entregat la factura del dinar que havien demanat els socialistes, argumentant precisament que Mazón va assistir-hi com a president del Partit Popular Valencià. I per què no s'havia explicat abans? Doncs Mazón diu que perquè ningú no ho havia preguntat.
Cuando ha llegado el momento de una pregunta parlamentaria, pues he respondido siguiendo los cauces y la transparencia normal. No hay nada nuevo, ¿no? Es que no veo la noticia por ningún lado.
Mazón assegura que el PP ja entregarà la factura del dinar al Tribunal de Comptes, que és l'òrgan que fiscalitza els partits, i també està disposat a portar-la a la Comissió d'Investigació de les Corts Valencianes sobre la Dana. Avui el líder estatal del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha tornat a posar la mà al foc per Mazón, malgrat l'enèsima versió del dinar.
Yo no me voy a dedicar a ver los tickets de la comida de ningún dirigente político de mi partido o de otro partido. No creo que ese sea mi trabajo.
I el govern espanyol insisteix que no es creu les explicacions d'Amazon.
Gràcies, Jordi. Sentíem ara Alberto Núñez Feijó, un Feijó que ha defensat avui l'acostament amb Junts i alhora ha insistit que l'expresident Carles Puigdemont hauria de ser detingut. En el seu balanç de l'any polític, el líder del PP ha intentat fer equilibris per provar davant dels seus de justificar els acords parlamentaris amb Junts i al mateix temps marcar-hi distància política a Madrid. Àngels Lafuente.
Amb un discurs dirigit a convèncer i tranquil·litzar els seus, Alberto Núñez Feijó ha justificat l'acostament amb Junts. Diu que votar plegats al Congrés ha estat una coincidència i ha insistit que el PP no s'ha mogut dels seus principis, que han estat els de Puigdemont els que han canviat de parer i que, a diferència de Sánchez, ell no accepta ni xantatges ni amenaces.
Hemos coincidido en algunas votaciones, eso es así, y hay una cosa fundamental, coincidir para cumplir el programa electoral sin chantajes, sin amenazas, es lo que debe hacer alguien que quiere optar a la presidencia del gobierno.
Tot i l'acostament amb Junts a l'hora de votar iniciatives parlamentàries, Feijó ha volgut marcar diferències amb l'estratègia de Sánchez amb els independentistes i ha insistit en la detenció de Puigdemont.
Quien acepta fotografiarse con una persona al que debería de detener es el señor Sánchez. Decir que el Partido Popular está haciendo cosas parecidas al señor Sánchez, honradamente creo que es un insulto a la inteligencia de los españoles.
Des del govern espanyol, el ministre Félix Bolaños ha ironitzat amb la nova estratègia del Partit Popular.
No le quepa duda que dentro de algunos años el Partido Popular dirá que ellos fueron los autores de la ley amnistía y que ellos normalizaron la situación política, social e institucional en Cataluña. Porque lo hicieron también con el proceso de diálogo con ETA.
En tot cas, cal recordar que els populars van començar la setmana traient pit per haver votat al costat de Junts, un entusiasme que va rebaixar Isabel Díaz Ayuso, insistint que ella no aprova pactes amb els independentistes.
I de la crònica política recollim també les crítiques generalitzades de l'oposició al missatge nadalenc del president de la Generalitat. Salvador Illa va defensar-hi els pactes a Catalunya i va cridar a la fraternitat amb tots els territoris de l'Estat. Martí Ferrero.
Els grups de l'oposició han coincidit a titllar-lo de buit de contingut. Junts assegura que el president no va portar res i que demostra que el seu projecte per Catalunya és adormir el país sense ambició ni lideratge. Cap dels dos socis d'investidura, Esquerra Republicana i els Comuns, tampoc no han compartit gens l'orientació del missatge d'Illa. El nou portaveu dels republicans, Isaac Albert, hi marca distàncies, sobretot en clau nacional.
Parla d'Espanya, parla a Espanya, no li parla a Catalunya ni parla de Catalunya. El president Illa dona per superat el conflicte a Catalunya i li parla com una comunitat autònoma més. I això és no entendre el país i això és autoenganyar-se.
I els comuns han posat l'accent crític en l'eix social. El diputat David Cid retreu a Illa no haver fet incidència en la preocupació número 1 dels catalans.
Vam trobar a faltar, òbviament, que no fes cap referència al principal problema que té avui el país, que és la crisi a l'accés a l'habitatge, a la crisi de l'habitatge a Catalunya. I, per tant, un discurs que no parla del principal problema del país doncs està una mica descontextualitzat i, de veritat, fora de la realitat.
El PP català, qualificat d'ensucrat i embafador, el discurs presidencial.
Mentrestant, en una altra formació, Esquerra Republicana, els crítics amb la nova direcció presentaran batalla perquè els càrrecs de la cúpula del partit no puguin ocupar càrrecs institucionals.
Aquest debat s'haurà de resoldre al març de l'any que ve, quan els republicans facin la segona part del seu congrés i aprovin l'estratègia i els estatuts interns. Les candidatures rivals d'Oriol Junqueras i Elisenda Alemany necessitaran forçar una reforma del reglament si volen que el president del partit no pugui ser candidat a la Generalitat en cas que la seva inhabilitació sigui amnistiada i que la secretària general hagi de deixar l'Ajuntament de Barcelona. Tant Xavier Godàs, de la llista de Nova Esquerra Nacional, com Gabriel Fernández, de Foc Nou, creuen que el partit necessita la dedicació exclusiva dels seus dirigents.
A la màxima direcció del partit considerem que s'ha de centrar en el partit i no tenir altres aspiracions que no sigui el partit.
L'acumulació de càrrecs mai és bona. L'acumulació de responsabilitats mai és bona.
Godàs, derrotat en segona volta per Junqueras, va plantejar com un punt destacat de la seva campanya la necessitat d'acabar amb la duplicitat de càrrecs al partit i a les llistes electorals per part de la direcció dels republicans. Un dels seus primers compromisos amb la militància va ser anunciar que, en cas de guanyar la presidència d'Esquerra, no aspiraria a ser el candidat del partit a la presidència de la Generalitat.
Hem arribat a 2:15, sortim a l'exterior. Amb un escenari destacat perquè Israel ha destruït un dels 3 hospitals que encara continuaven operatius al nord de la Franja de Gaza, després de 2 setmanes de setge al voltant del complex que han deixat desenes de morts. Les autoritats sanitàries de Gaza denuncien aquesta violació d'un centre sanitari i demanen la intervenció internacional. Vicent Mifsud.
Segons el número 2 del Ministeri de Sanitat de la Franja, Maher Shamiya, els militars han calat foc a part de les instal·lacions de l'hospital i han forçat l'evacuació de pacients i personal sanitari.
Un gran nombre de pacients que podien caminar i els seus acompanyants, a més de nombrosos sanitaris, s'han vist obligats a abandonar l'hospital i dirigir-se a una destinació desconeguda.
Han estat una vuitantena de pacients i uns 200 sanitaris que han hagut de marxar mig despullats entre les runes i vigilats per soldats armats. Israel assegura que l'evacuació s'ha fet de forma segura per al personal civil abans de fer l'última fase de la seva operació militar a l'hospital. En altres zones de Gaza, els atacs israelians han mort almenys 25 persones en les últimes hores, incloses 15 víctimes localitzades en una única casa a la ciutat de Gaza.
I de Gaza, Vicent, saltem a Corea del Sud, on hi ha una crisi institucional sense precedents. Allà el Parlament ha destituït també el president interí, Han Duk-soo, que només ha estat 2 setmanes en el càrrec.
Han va substituir el president Yoon Suk-yeol el 14 de desembre, quan Yoon va ser destituït per declarar l'estat d'excepció sense fonaments, segons el Parlament del país. Ara l'oposició política que controla la cambra ha fet caure Han per negar-se a nomenar 3 magistrats per al Tribunal Constitucional, cosa que ha provocat una revolta parlamentària entre els diputats oficialistes. A l'exterior, una munió de manifestants es congratulaven per la destitució, com era el cas de la jove Han Ji-won.
Crec que han fet bé. Honestament, Han Duk-soo ha exercit repetidament el seu dret de veto i d'aquest dret no se n'hauria d'abusar d'aquesta forma. Així que crec que la seva destitució és del tot raonable. D'alguna manera, actua una mica com el seu predecessor. Per tant, trobo que destituir-lo és una bona solució.
Corea del Sud mai havia cessat en democràcia un cap d'estat i de govern en funcions i ara el ministre de Finances ha assumit el càrrec. La seva primera ordre executiva ha estat posar en guàrdia l'exèrcit davant les eventuals incursions nord-coreanes.
Gràcies, Vicent. Ara fem una pausa, però no marxeu perquè en tornar us explicarem com l'assassí del cap d'una asseguradora dels Estats Units s'ha convertit a les xarxes en un autèntic heroi.
Catalunya nit.
Última hora. Els extraterrestres envaeixen la Terra i n'assoleixen el control.
Breaking news. Beure aigua de l'aixeta et converteix en zombi.
En un món ple de rumors i notícies falses, unes de més creïbles que altres, hi ha un lloc on la veritat compta. A 20 minutos tens informació verificada i fets contrastats. Perquè la veritat no és una opinió. Davant les fake news, periodisme. 20 minutos. Diari obert.
Aquestes festes al Museu Nacional d'Art de Catalunya us espera la missió Manac.
A partir del 27 de desembre teniu 10 reptes per resoldre en família i descobrir els secrets de les obres d'art.
Convertiu-vos en detectius per resoldre els misteris i rebreu una recompensa.
I per celebrar l'estrena, aquest Nadal l'activitat està inclosa al preu de l'entrada al museu.
Nadal en família al Museu Nacional d'Art de Catalunya. La missió Manac us espera.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó. Darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
La calòrica per Nadal al Poliorama. Torna Le Congrès Marchepà.
Una peça sobre la nostra societat capitalista que se celebra a si mateixa a la vora del col·lapse.
Una comèdia de la calòrica, grandiosa, frívola i rabiosament política.
Del 25 de desembre al 19 de gener al Poliorama.
Si jo he tingut èxit a la vida és perquè he seguit els meus propis consells. Jo sempre dic que la saviesa és una virtut.
Va, per favor.
Està clar que si jo fos entrenador guanyaria molts més títols.
Silenciem els cunyats. Si vols informació àmplia i de qualitat, descarrega't el nou iQuios, el teu quios digital de revistes i premsa en català.
Enen?
Diuen que un escriptor català va ser candidat 17 anys consecutius al Nobel de Literatura.
És el nostre Shakespeare.
L'Acadèmia Sueca no vol conflictes.
Em dic Àngels Gunyalons i he decidit esbrinar què hi ha de veritat en aquesta història.
Guimarà. El Nobel sense premi. Diumenge a la nit, estrena a TV3.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
Al Tot Gira no tanquem per festes.
Atenció!
Dissabte, a pocs dies perquè comenci una nova edició del Dakar, parlarem amb Dani Roma, que torna a la competició.
Farem balanç del 2024 en clau blaugrana i coneixerem el rival del Barça a la Copa, el Barbastre.
I ho rematarem tot amb la reemissió de l'especial dels Minuts Escombraria del dia de Nadal.
Diumenge viurem el clàssic de l'ACB, Madrid-Barça amb Ernest Macià i Carme Lloberes.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 6 de la tarda, amb David Clopés.
Nadal és corre, corre, que comencen les campanades. Nadal és entusiasme.
Som 3CAT, Catalunya Ràdio, TV3 i Plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
I avui, al Catalunya Nit, ens fixem per donar-vos context en una història de les últimes setmanes que potser us sona i que protagonitza un nom, Luigi Mangione, un jove de 26 anys que ha esdevingut una mena d'heroi popular a les xarxes socials als Estats Units després d'haver acabat amb la vida del cap d'una poderosa asseguradora sanitària del país. Per intentar entendre aquesta reacció, avui posarem el focus en la cobdícia que envolta el sistema sanitari del país. Un sistema que volem analitzar en conversa amb el nostre company Xavier Vilà. Bona nit, Xavier.
Què tal, Sergi? Bona nit.
Aquí sentim Luigi Mangione quan es declarava no culpable dels 11 càrrecs d'assassinat i terrorisme que se li imputen per la mort a trets el 4 de desembre a Manhattan de Brian Thompson, el director de l'asseguradora privada de salut més gran dels Estats Units, que és United Healthcare. Una de les hipòtesis és que l'acusat hauria comès l'assassinat després d'una mala experiència amb una asseguradora. Tot això arran d'una operació d'esquena, Xavi.
Sí, Mangione va escriure a les xarxes socials que quan la resta de formes de comunicació no funcionen, cal la violència per sobreviure. Uns missatges durs que va publicar després que l'operessin de la columna vertebral, en què explicitava la seva ràbia per la cobdícia de les asseguradores, que qualificava de paràsits. Una percepció, Sergi, compartida per 7 de cada 10 persones que avui han castat la Universitat Universitat de Chicago, que creuen que els beneficis empresarials d'aquestes asseguradores i també les denegacions de cobertura són elements fonamentals per entendre aquest assassinat, més que no pas la persona que va prem el gallet.
Clar, aquesta xifra realment és molt impactant, Xavi, perquè, òbviament, no justifica un assassinat, però sí que ens deixa entendre el context de tot plegat. I aquí és on ha crescut una imatge del suposat assassí que el presenta com una mena de Robin Hood.
Sí, realment multituds de converses online que m'han anat seguint aquests dies aquí a la redacció presenten Mangione com una figura heroica que posa a l'aparador fets com que United Healthcare denega un de cada tres tractaments mèdics. Les paraules retardar, negar i de posar es van trobar escrites a les bales utilitzades per matar el directiu de l'asseguradora. Són termes, Sergi, llargament utilitzats als Estats Units per denunciar les tàctiques de les asseguradores per evitar pagar les reclamacions dels clients. El suport popular cap al presumpte assassí, per tant, és immens fins a l'extrem que milers de persones han enviat diners per ajudar la seva defensa.
Però, Xavi, fins a quin punt aquest sentiment és real? És l'únic objectiu d'aquestes empreses, d'aquestes companyies, lucrar-se a través de la denegació dels tractaments que necessiten els clients?
Això ho hem demanat a un expert, que es diu David Sands, que és cap de la unitat d'inversió sanitària del banc d'inversió EF Hutton, amb seu a Nova York, que es dedica a oferir assessorament estratègic i solucions financeres en aquesta indústria. Segons Sands, aquesta és la diferència entre el sistema nord-americà i el nostre.
El problema més gran del sistema americà és que, com que és un sistema capitalista, hi ha tot aquest teixit d'empreses d'assegurances que l'únic que fan és, basically, cobrar unes primes, cobrar, en el meu cas, de 2 a 3.000 euros dòlars al mes, i fer uns pagaments de les despeses. És a dir, si vaig al dentista, doncs paguen els 400 o 600 dòlars de fer la neteja de les dents, no? Però dels 3.000 dòlars que han cobrat, només em fa servir una part molt petita. Llavors, quan mires les finances, tenen uns ingressos de 350 bilions a l'any i només paguen 80% de serveis mèdics.
Clar, Xavi, això no és exactament el mateix que una mútua de les que tenim a casa nostra, que el que fa és complementar l'assistència sanitària, però tots sabem que el principal resort de l'assistència és la sanitat pública.
I la clau és això que ens deien David Sands, que fixa't que ell parlava del 80%. Vol dir que el 20% restant és el que va de benefici directament a aquestes asseguradores privades nord-americanes, i això provoca que molta gent no pugui pagar la cobertura sanitària i es vegin abocades a la ruïna si volen afrontar les factures, com ens deien David Sands.
El 2/3, el 66% de totes les bancarrotes individuals, personals d'una família, són per casos de despeses mèdiques. A cada any hi ha 500.000 famílies que han de declarar bancarrota perquè no poden fer front a les factures de l'hospital o les factures d'un accident o les factures mèdiques.
Tu has estat corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, coneixes bé el sistema, i allà, Xavi, has de tenir una assegurança mèdica sí o sí. Quant costa tenir-ne una?
Mira, fem una cosa, que t'ho expliquin David i a Sants i després jo et diré la meva experiència.
L'escoltem.
Et donen tres opcions, o quatre, una et costa 3.000 i la més barata et costa 700. La de 700, si no tens fills i no tens familiars i no t'has de fer càrrec de ningú, doncs agafes la més barata. Si tens fills o tens dependents que necessiten més assegurança mèdica, doncs en pagues una miqueta més i agafes un servei que cobreix una miqueta més.
Déu-n'hi-do, eh?
Per tant, 700 per començar.
Són xifres gruixudes, eh?
700 per començar al mes si no tens cap dependent i estàs sol. Això fa que aquestes empreses acabin agafant una dimensió econòmica enorme per aquests preus que alimenten una miqueta el menyspreu entre la població i aquestes actituds que hem descrit que fan que molta gent es posi al costat del presumpte assassí Luigi Mangione, com ens deia el mateix Sants.
Les empreses aprofiten aquesta situació on has de pagar molts diners per gestionar els costos, només per fer el pagament. És a dir, United Healthcare, que té una valoració de 300 bilions, és 20 vegades més gran que, per exemple, una empresa que fa cotxe. United Healthcare no aporta pràcticament res a la societat, només cobra una prima i fa uns pagaments.
I sí, com deies, quan estàs allà, això és el que costa, com a mínim 700. al mes, però és clar, hi ha els copagaments a banda, per tant la teva sensació és que tu estàs pagant com a mínim 700 al mes, però vas a fer-te una neteja bucal i has de pagar a sobre.
Perquè ja no t'entra.
Perquè ja no t'entra. Vas a fer la rutinària visita a l'oftalmòleg i has de pagar un copagament perquè no entra. I Déu te'n guard de que tinguis una cosa seriosa, perquè llavors sí que és quan, malgrat tenir aquestes assegurances, el cost de cada servei que tens, pujar una ambulància, que et baixin a la, des d'un llit a un altre, cada persona que intervé en el procés cobra, i llavors et ve la factura en conseqüència.
Clar, i això és el que ha convertit aquest sector en una indústria.
En efecte, i això és el que ha fet una indústria que, a més, no compleix amb allò que els assegurats creuen, perquè hi ha molta lletra petita, i quan se't denega el servei sobre una cobertura sanitària que tu creus tenir, és quan genera aquesta animadversió que provoca els missatges que fan que es presenti el suposat assassí, Luigi Mangione, com un heroi, com un Robin Hood.
Efectivament, un context fonamental per entendre doncs, aquesta visió d'un assassí. Xavier Vila, gràcies i bona nit.
Bona nit.
A Catalunya Ràdio, les notícies pensades, amb Sergi Molero.
I encara un altre succés aquest a casa nostra, perquè la detenció de la portera del primer equip del club d'hoquei de Sant Jordi Desvalls per gravar les seves companyes als vestidors ha commocionat aquest municipi de la comarca del Gironès. La policia la va detenir justament quan feia una d'aquestes gravacions. Ara ja està en llibertat amb càrrecs. Girona Maria Rovira.
Van ser les noies de l'equip que a principis de desembre van anar als Mossos d'Esquadra per explicar que havien enxampat més d'una vegada la seva companya gravant-les mentre es vestien i es dutxaven. A més de les noies del primer equip, també ho feia amb algunes menors que entrenaven i jugaven amb elles. La policia va decidir actuar i la setmana passada un agent de paisà amb les noies ja avisades va anar al vestidor. Quan hi va entrar, va trobar justament la portera gravant les companyes amb el mòbil. La van detenir de seguida acusada dels delictes de descobriment i revelació de secrets. Al seu telèfon hi van trobar gravacions guardades de diversos dies i n'hi havia fins i tot una d'aquell mateix dia. Va passar a disposició judicial ara fa una setmana i va quedar en llibertat amb càrrecs. El cas ha sacsejat tot el poble, sobretot el Club Hoquei Sant Jordi, que ha assegurat que no en sabien res fins que es va presentar la denúncia i que col·laboraran per facilitar tota la informació necessària a la justícia.
Tres quarts i un minut d'onze i aquesta música ens acompanya per parlar-vos de la sonda Parker de la NASA, que ha aconseguit una autèntica fita històrica, acostar-se al Sol com mai s'havia fet abans. I és que la nau s'ha apropat a tan sols 6 milions de quilòmetres de l'astre. La sonda ha donat senyals de vida aquesta matinada passada, després de dos dies plens d'incertesa. En una comunicació amb la Terra ha confirmat que està en bones condicions i que funciona amb normalitat. Maria Costa, bona nit. Què se'n pot treure d'aquesta missió?
Doncs, d'entrada cal apuntar un nou rècord. El màxim acostament al Sol aconseguit mai per un objecte dissenyat pels humans. D'altra banda, s'estan recollint dades molt detallades sobre el Sol, com per exemple l'origen del vent solar. A més, a la corona de l'estrella hi ha un flux d'energia i camps magnètics que tenen conseqüències directes en el nostre dia a dia. I és que del Sol en surten de tant en tant rajos energètics que a vegades apunten cap a la Terra i provoquen tempestes solars. Ho ha explicat a la tarda de Catalunya Ràdio el físic i enginyer aeronàutic Miquel Sureda.
Doncs totes aquests esdeveniments que succeeixen per culpa del Sol, no? Aquestes tempestes solars, al final tenen l'origen doncs, en aquestes grans energies i realment, en el moment en el que aquesta sonda i molta altra ciència que s'està fent ens permet entendre la física d'aquesta zona de la corona solar, doncs segurament inclús podrem predir amb antelació quan succeiran aquestes tempestes i, per tant, doncs, preparar-los millor.
I d'altra banda, Maria, com ha pogut passar la nau tan a prop del Sol sense desintegrar-se?
Doncs gràcies a un escut construït expressament darrere la nau que aconsegueix que l'estructura estigui a temperatura ambient. En parlava també aquesta emissora l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català.
Durant aquest pas, la nau ha hagut de suportar més de 1.000 graus de temperatura i ho ha pogut fer gràcies a l'escut tèrmic que du, que protegeix els instruments i que fa que notin tan sols uns confortables 29 graus. És una meravella de l'enginyeria aeroespacial.
La missió es va enlairar el 2018 i la pròxima comunicació amb la Terra està prevista per l'1 de gener.
en plenes festes de Nadal us parlem ara de les bones dades d'ocupació turística per aquests dies, especialment al Pirineu i les comarques d'interior de Girona, on molts establiments penjaran el cartell de complet des d'aquest cap de setmana i fins passat cap d'any. A Barcelona també es preveu força moviment amb una ocupació molt alta, mentre que a la demarcació de Tarragona el principal atractiu és Port Aventura. Ens n'informen ara Fèlix Martín des de Girona, Pilar García des de Barcelona, Júlia Albacar des de Lleida i Ricard Boigues des de Tarragona.
A les comarques de Girona, les cases rurals i els hotels estan plens des d'aquest cap de setmana i fins al dia 1. Concreten dades Núria Vidal i Fran Barroso, responsables del sector hoteler de la Cerdanya i del Ripollès.
Estem gairebé tocant el 100%, és el moment de més demanda de tot l'any. Han passat el Nadal a casa amb la família i després al cap d'any surten i venen a gaudir de la neu.
El percentatge que vam tindre l'any passat, que això va ser al voltant del 80%, tot el que sigui apropar-se i assolir aquestes xifres, doncs estem contents.
A la Costa Brava, només Lloret de Mar registra ocupacions d'un 75%.
Els 10.000 apartaments turístics de Barcelona tenen un nivell d'ocupació de fins al 85%. Són sobretot visitants internacionals que s'estan a la ciutat 3 dies de mitjana. Marian Muro és la presidenta de l'associació Apertur.
Molts americans, francesos, alemanys i també del Regne Unit. Són famílies que venen amb fills, consumeixen comerç de proximitat, cultura...
Els hotels fregaran el ple des d'aquest cap de setmana i fins després de cap d'any.
A la demarcació de Lleida, el sector calcula que s'arribarà la setmana vinent al 70% d'ocupació, tot i que a les comarques del Pirineu es preveu fregar el ple especialment en càmpings i hotels. El director del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Júlia Alegre, destaca que són bones xifres.
Una bona finalització d'any amb bones ocupacions, fet que ens permet també obrir de cara a l'any 2025 amb optimisme.
El sector de les cases rurals també preveu una bona ocupació estos dies. Arribaran al 75% de reserves entre les comarques del Pirineu i la Plana de Lleida. I pel que fa a les pistes d'esquí, durant totes les festes esperen arribar a vendre 180.000 forfets.
A la demarcació de Tarragona només hi ha un 20% dels establiments oberts i s'hi preveu una ocupació de gairebé el 70%, sobretot per l'atractiu de Port Aventura durant les festes de Nadal. Xavier Guardià és el portaveu de la Federació d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona.
És evident que en aquesta època a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre no som líders d'ocupació, però sí que l'atracció de Port Aventura és molt important, perquè el nostre client sempre és un client familiar i això comporta una bona atracció.
Pel que fa als allotjaments de les Terres de l'Ebre, es preveu una ocupació força baixa, excepte la nit de cap d'any.
I les idees de la cultura d'aquesta jornada ens porten una idea, la de regalar en aquest cas còmic, que és una bona opció per a aquestes festes, perquè a les seves pàgines hi trobarem de tot. I si no, escolteu ben atentament els suggeriments de la Valèria Obareda.
Oiki ha publicat per Indòmita és un recull de textos escrits per joves en risc d'exclusió social. La majoria han arribat de països africans, però també n'hi ha de catalans i tots han tingut la valentia d'explicar les seves històries. Laura Huerga, editora d'Indòmita.
És un crit a la solidaritat, a l'empatia, a reconèixer-nos en els ulls dels altres, a entendre, no?, per quines experiències passen nens de 12 a 18 anys, i és una forma de reclamar, reivindicar els drets humans per a tothom.
Com a negre en regala una altra col·laboració entre John Carlin i Oriol Malet. És Bèsties, un còctel entre la rebel·lió dels animals i Lady Macbeth per explicar la història de Nicaragua.
Gente que llega al poder con grandes ideales para transformar la sociedad y conseguir la igualdad y la justicia y acaban siendo tan tiranos como la gente que derrocaron. I és una història eterna.
Canviem de registre. Aigua Gim, de Marina Sáez, publicat per Finestres, ens situa en el dia a dia d'un grup de dones que coincideixen a la piscina. Una història vitalista i plena de sororitat.
I m'interessen molt doncs, les històries de persones de carn i os. O sigui, sempre penso que la realitat sempre supera la ficció d'alguna manera, no? Com aquesta quotidianitat.
Amb Norma Editorial recuperem el llegendari personatge de Corto Maltès. A la línia de la vida ens trasllada a Mèxic, a finals dels anys 20 del segle passat. Un cortomaltès més madur, dibuixat per Rubén Pellejero i amb guió de Juan Díaz Canales.
I ara un apunt que, dissortadament, no és tan amable perquè ha cremat l'icònic hotel de la ciutat de Los Angeles que apareixia a la portada del disc Morrison Hotel de The Doors, Mar Ruiz.
Un centenar de bombers han aconseguit apagar el foc que ha calcinat l'històric edifici de més de 100 anys. Estava tancat des de l'any 2008, però hi vivien persones sense sostre que han pogut fugir il·leses. El sostre de l'edifici s'ha ensorrat i els bombers creuen que pot tenir danys estructurals. L'Hotel Morrison va protagonitzar la portada d'aquest disc que van publicar The Doors el 1970 i que arrencava amb aquest Roadhouse Blues, tot i que van fer la fotografia d'amagat, ja que el recepcionista no els permetia fer cap sessió fotogràfica. La banda californiana va aprofitar un descuit del recepcionista per fer-ne una captura icònica.
Nadal arriba al Mercat de les Flors amb espectacles per tothom. Circ per als més petits, amb Animal Religion i Mo Music Circus. Dansa familiar amb Toni Mira i amb Lamento. No et perdis el que et proposem per gaudir d'un Nadal ple de dansa i circ al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
The Factory Barcelona, la fàbrica digital de la indústria 4.0, sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0, Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
La veritat es pot amagar a qualsevol racó, darrere d'una dada, entre runes o a milers de quilòmetres de tu. Per això, per trobar-la, és important unir-se als qui, igual que tu, mai defalleixen en la seva recerca. Ara, amb la subscripció Premium del País, tindràs accés a tot el contingut digital de The New York Times. Dos referents globals units en la recerca de la veritat. El País.
Campus Barça Academy Sport. Converteix-te en un crac blaugrana. Aquest estiu també la cinquena edició del Campus Femení. Informa't i reserva la teva plaça al web campusfcbarcelona.com. Organitzat pel Diari Esport i Barça Academy.
Ofertassa de Nadal a Caprabo, a Caprabo.
És d'amor, és d'estalvi. Amb l'ofertassa de Nadal de Caprabo podràs seguir gaudint dels preus bons, com el gambot de 20 a 30 peces a 8,95 € al quilo i el formatge de llet crua d'ovella Orbigo, maduració de 8 mesos a 12,95 € al quilo. Caprabo, amor etern al Nadal.
La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Aquestes festes regala cinema, regala Filmoteca. Abonaments a partir de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Del verd al blanc, les valls dels Pirineus de Catalunya canvien de color, d'estació, d'activitats. I el millor és que sempre estan obertes. Les estacions d'esquí i muntanya t'esperen aquest hivern. Ja és hora de trepitjar la neu. Hi ha coses que només passen als Pirineus de Catalunya, com esquiar i gaudir alhora de l'autenticitat dels pobles amb encant i la gastronomia d'alta muntanya. Si vols més informació, entra a visitpirineus.com. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Vaig tenir una trobada amb el Josep Maria Flotats i em va dir, vaig anar a veure Proves encadenades, Dakota, t'escrius molt bé, però ara crec que has de fer una obra transcendent. I va sortir el mètode de Grunholm.
Aquest diumenge el dramaturg Jordi Galceran.
Una cançó que quan la vaig sentir em va emocionar molt, encara m'emociona. Per què t'emociona tant aquesta cançó? I vaig descobrir el poder que té la música sobre nosaltres.
El divan, el valor de la conversa.
M'agradaria tenir una vida llarga i tranquil·la. I si em diguessin, no has d'escollir, doncs prefereixo que sigui tranquil·la que no llarga.
El divan, aquest diumenge a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. Lo tuyo.
Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, Sergi.
Escolta'm, què passa? Que necessites una mica de diversió meteorològica o què?
Exacte, una miqueta, eh?
Perquè doncs he sentit la paraula Monotonia.
Exacte, aquesta cançó de la Shakira, que l'he escollit per això, perquè tenim monotonia, tenim anticicló, i això és el que passarà també el cap de setmana, eh? Mm. Mantenim aquest potent anticicló. Això no vol dir que tinguem el mateix tipus de temps a tot arreu. L'anticicló, doncs, es tradueix en sol o boires. Per tant, demà i diumenge tornarem a tenir boires extenses al matí, amb ambient fred, unes boires que poden ser persistents cap a ponent tant dissabte com diumenge, i això fa que farà que la temperatura quedi més baixa, però, en canvi, a la resta, Pirineu, Prepirineu, Costa, ja des de primera hora sol, i aquest sol es mantindrà, i això farà que els migdies siguin força suaus, però nits i matinades es mantindran fredes.
Vinga, i com a lleidatà la pregunta, la boira serà persistent o què?
Sí, en principi sí, no molt extensa, però sí que tant dissabte com diumenge pot haver algun racó que no s'acabi d'aixecar, una miqueta com ha passat avui a la Conca de Tremp, on la temperatura no ha pujat dels 4-5 graus.
Bé, doncs ho tindrem en compte, sobretot a l'hora de conduir. Per tant, precaució a
això
tothom
mateix,
a la carretera, que és important. Hi haurà monotonia, sí, però el que no és gens monòton és el to fantàstic amb què la Gemma Puig ens pot anunciar, fins i tot amb una certa il·lusió, que les coses no canviaran gaire. Gemma Puig, gràcies, com sempre, una abraçada.
Bona nit.
Jo sabia que esto pasaría. Lo tuyo y haciendo lo mismo siempre.